6. El dia a Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
A les 10 del matí s'ha inaugurat el nou tram del passeig marítim que connecta Cala Corb amb el moll d'en Pons a Es Castell. La passarel·la d'uns 400 metres és una infraestructura que suposa un abans i un després en el desenvolupament urbà del municipi i que tanca 7 anys d'obres i entrebancs per fer-ho realitat. Unes obres que van començar l'any 2018, que es van aturar per protegir una zona de coralls, que van ser traslladats a una altra zona del port i també altres actuacions de caire media, ambiental i pressupostari. Amb la passarel·la inaugurada s'obre la ciutadania que pot passejar ja per aquesta zona d'esport que incorpora més 69 amarraments de gestió directa destinats a embarcacions de manco de 8 metres d'eslora. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetrà Ràdio. És dimarts 21 de juliol.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Avui és el Dia Mundial del Gaspatxo, que amb aquesta calor com a recepta d'estiu no falla, i també és el Dia Mundial del Camp. Va, que vos contaré una història increïble. Ja sabeu que hi ha moltes històries protagonitzades per cants espectaculars que algunes fins i tot han servit d'inspiració per realitzar pel·lícules com, per exemple, el film protagonitzat per en Richard Gere, Hachiko, Siempre a tu lado, narra la història real d'un cap que cada dia acompanyava en el seu amo a l'estació de tren i que després de la mort d'ell, el Fidel K, en Hachiko, va esperar durant anys que tornés a l'estació. I de la que us contaré avui va passar aquí, a Menorca, l'any 1983. Resulta que una zona de penya-segats de la costa de Menorca, en allà es va perdre un infant de 3 anys, de nom Òscar Simonet. Els seus pares el van estar cercant sense èxit durant més de 30 hores juntament amb patrulles organitzades pel batlet d'Es Castell, que en aquella època era en José Tadeo, el primer batlet democràtic del municipi. Resulta que un cop es batlet va tornar cap a casa seva, hores després el seu ca perdiguer irlandès de nom Harpo es va mostrar inquiet, no aturava de rascar sa porta, així que es batlet el va deixar sortir. Intrigat el va seguir sense aturar de lladrar. En Harpo va arribar fins al lloc on es va veure per darrera vegada a l'infant. Es va obrir camí entre sa densa vegetació, es va aturar a un matoll. Allà estava n'Òscar. Havia penetrat en el matoll i havia caigut en una esquerda de gairebé un metre de profunditat, colpejant-se el cap contra les roques. Una gesta impressionant, complicades d'entendre, però que involucren els sentits extraordinaris que tenen aquests animals, els cans. Tomate un trago, que aquí no hay hueso ya. Y estirando un poquito la oreja, en sus ojos brillaba. Avui, Dia Mundial del Cap, aprofitam sempre per retre homenatges cans que formen part de les nostres famílies i recordar la importància de crear consciència sobre les conseqüències de l'abandonament animal. Més ara l'estiu, època amb grans índexs d'abandonament. Per què? Perquè en aquesta data resulta que és l'època que, si els hem adoptat durant l'hivern, sent petits, allò que són molt petits i són molt monos, i ara ja han crescut, ja no són tan monos, i llavors anem de vacances, no sabem què fer amb el ca i acaben sovint a les caneres. I de consciència en aquesta data marcada pel calendari 21 de juliol.
Hola, sóc l'Alba Lledó, vicepresidenta de la Protectora d'Animals de Ciutadella. Avui, que és el Dia Mundial del Ca, volem aprofitar per recordar que la gent sigui més responsable a l'hora d'adquirir un animal. Les caneres estan plenes de cans abandonats. Tenir un animal és una decisió per tota la vida. Si realment estàs convençut, adopta i salvaràs una vida.
I a la protectora d'animals de Ciutadella fan una activitat molt especial que m'ho comenta també i ens explica en Alba.
Cada divendres anem al centre de Santa Rita i anem a visitar els usuaris que estan allà amb un canet que n'hi hagi a la canera. I evidentment no són cans d'aquests de cans de teràpia, ni cans ensinistrats, ni cans model, ni comprats, ni en pedigrí, ni res, sinó que són cans abandonats en el centre d'acollida. La majoria de vegades són podencos, que són, els aprofitem perquè són animals molt nobles, molt tranquils, molt dòcils, molt especials. I aquests animals segurament han estat tancats i fermats tota la vida, només s'han dedicat potser a la caça i poca cosa més. I és molt màgic veure els usuaris que estan allà, l'alegria que els dona.
La rumba del gato, la rumba del perro y de todos los animales del ancho mundo. A veces me confundo con un ave migratoria en extinción. Esa es mi historia, la rumba del pato, la rumbita del ratón y de todas las especies animales. Que cura todos los males como un ave migratoria en extinción.
N'Andrés Calamaro, que mos canta sa rumba d'escà, no? És aquesta cançó que també hi posen els moixos. Bé, tan importants els animals per totes aquelles famílies que en tenen, formant part del dia a dia. Àxel Camarasa, com estàs? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Vinga, va, vols una pregunteta, ja que hi som?
Som-hi, per això
estic aquí. Per no perdre sa costum,
clar que
no?
Sí.
Abans de ser les notícies, sí. Pregunta per n'Àxel Camarasa, únic concursant.
Som-hi.
Ahir anava d'escacs,
sí.
Avui va de cans.
Vamos.
Amb escacs eres bo?
Amb escans, amb escacs, escans.
I amb escans, què tal?
Més difícil.
Quin és el gos més alt del món segons el llibre Guinness dels rècords? Va, digue'm una xifra.
Que dur, ha de ser...
No cal que em diguis el nom.
Reconèixer però... que un cas més alt que jo. Ha de ser duríssim, això, ara mateix, eh?
Vinga, quants centímetres ho farem, mesura? El ca més alt del món,
com
segons
es mereix,
el llibre, el ca, bueno, xines. No el posarem a dues potes, com
vale,
els
cavalls. Sí, a quatre potes,
jaleo, eh? No, a quatre potes.
A quatre grapes.
Sí, perquè si el posàvem un, crec que tots dos sortiríem perdent. Va, centímetres, digue'm, centímetres.
Metre i mig.
Metre i mig.
150.
112 centímetres.
Bueno,
déu-n'hi-do, eh? En Zeus, un gran danès americà que encara és viu.
Danès o americà?
Danès, és un gran danès, és la raça d'escà. És gran danès, ell és americà perquè viu i va néixer a Texas.
Ah.
Què et sembla?
Brutal.
Brutal. I d'avui no ratllarem de cans, però sí que tenim una part d'animals al Dia Menorca perquè ratllarem de tórtores, perquè ens visitarà en Santi Catxot de l'Associació Ornitològica Som Menorca. Ratllarem de ses tórtores que migren a Menorca en sa seva època de cria durant l'estiu, després d'uns estudis que han realitzat. Això serà a sa segona part del programa, perquè primer conversarem amb Nana Cinta, psicòloga clínica de l'equip de programa Patologia Dual, al capdavant d'un nou programa pioner de atenció a pacients que conviuen amb un trastorn mental i també amb un trastorn per consum de substàncies. I a la recta final del programa avui dimarts, què tenim? I doncs sí, Antoni Tudorí, amb les seves cosetes d'en Tudorí, el nostre genealogista de capçalera, que va amenaçar en venir aquí als estudis en directe i que, com sempre, si les seves amenaces es fan realitat, és un plaer tenir-lo entre nosaltres i fer-li una forta abraçada. Així que si Toni m'ho sents, t'esperam amb portes obertes. I I a aquesta hora del dia fem una uada a ses notícies, que per això tenim el nostre company dels serveis informatius d'aquesta casa, no per fer concursos, no. Això és la nostra confiança, que posam un poc d'ell. El tenim aquí per posar-nos al dia per on passa l'actualitat, company.
Doncs passa per una nova concentració dels treballadors d'AENA a l'aeroport, que s'han manifestat una vegada més per reivindicar més personal. Els darrers anys l'increment de passatgers i l'augment d'operacions de vols comercials fan tensionar, diuen, la situació laboral dels treballadors. El sindicat Comissions Obreres hi posa xifres. Des del 2011, el nombre de passatgers ha crescut un 63% fins als 4,2 milions l'any passat. El nombre de vols també ha augmentat, en aquest cas un 33%. Mentrestant, però, la plantilla s'ha reduït, concretament un 12% en aquest període. Actualment hi ha menys de 200 treballadors, la qual cosa segurament suposa un risc de col·lapse del servei. Ramon Carreras és el delegat sindical.
En aquests moments no hi ha negociació oberta. Aquesta és una primera concentració i en funció de com reaccioni l'empresa podríem anar pujant testó de cara a un estiu de més reivindicació i de més conflicte.
Precisament aquest malestar es deu a la manca de negociació amb l'empresa i s'obren a més mobilitzacions i han fixat ja una data al cap de setmana del 15 d'agost. També és notícia que les petites embarcacions i els vehicles de manco de 3.500 quilos de pes ja poden tornar a emprar el varador de Sant Tomàs. L'Ajuntament ha fet una actuació d'emergència per reforçar-ne l'estructura i que torni a ser operatiu. Es tracta d'un ús provisional a l'espera d'una intervenció major, per a la qual el consistori encara cerca finançament. S'han col·locat pedres d'escull i s'ha estabilitzat el talús de la rampa, la qual cosa ha permès reobrir aquest varador que romania, recordem, tancat per precaució des dels temporals del passat mes de febrer. La decisió de limitar-ne l'ús només a vehicles lleugers i remolcs associats a petites embarcacions s'explica perquè la circulació de camions, maquinària pesada i vehicles industrials o de gran tonatge podria agreujar el seu deteriorament. La intenció inicial de l'Ajuntament era ampliar aquest varador, però la Direcció General de Costes i Litoral ho va descartar.
Aquestes són ses notícies. A les 2:30 n'hi haurà més en ses que encara continua fent feina el nostre company i que vos les ampliarà en detall. Gràcies. Fins d'aquí una estona.
Que vagi bé.
Igualment. I ja m'agradaria dir que tenim temperatures més fresquetes, però no serà per avui, perquè l'Agència Estatal de Meteorologia continua amb avís groc activat fins les 8 de fosquet, màximes de 35 graus, mínimes de 26. Continuen també les nits tropicals, la pols en suspensió, brises fluixetes de gregal, humitat del 67%, per tant, sensació tèrmica de més de 40 graus com aquests darrers dies. Ànims, molta aigua, molta hidratació i no se vos ocorreixi sortir a córrer a les 2:30. Són les 12:17, pausa i seguim.
El dia Menorca. Ara tornem.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
El dia Menorca. Fet a casa.
Entrem en matèria. L'àrea de salut de Menorca posa en marxa el programa Pioner Cuida Dual, un recurs amb un equip de professionals d'atenció ambulatòria que es posa a disposició de pacients que tinguin patologia dual, és a dir, que convisquin al mateix temps amb un trastorn mental i també un trastorn de consum de substàncies. Ens acompanya la doctora Anna Cinta, psicòloga clínica de l'equip del programa de patologia dual de l'àrea de salut de Menorca. Bon dia, doctora, com està?
Hola, bon dia, Clara.
Què impliquen aquestes patologies dual? Nosaltres també, encantats de tenir-te, Anna.
Què impliquen? Doncs patologia dual és un trastorn mental a la vegada que un problema d'ús de substàncies, un problema de consum de tòxics. I, clar, és bastant complex i les persones que tenen aquest tipus de problemes tenen moltes dificultats per fer una vida quotidiana i tenir una qualitat de vida bona, perquè s'ajunten dos problemes que ja de per si afecten bastant a la qualitat de vida i a la qualitat de les relacions socials, familiars, etc.
Clar, sovint es poden tractar les dues patologies per separat, però fer-ho simultàniament, això significa una millora i unes avantatges pel pacient perquè es veu totes les patologies amb un total, no per separat.
Exacte. És tenir en compte de forma integrada les dues circumstàncies que, a més, interfereixen molt i s'influeixen molt mútuament l'una amb l'altra. Perquè la persona que té un problema de salut mental és més procliu a consumir substàncies i la persona que consumeix substàncies també és més procliu a tenir problemes de salut mental. És tota una interacció. I també el programa també té un punt fort que és donar resposta a una necessitat que sembla que estaven demanant les famílies i les associacions de famílies i els professionals, que és un programa que és un punt intermig entre una consulta ambulatòria i una hospitalització. I que això aquí a Menorca feia anys que s'estava reclamant perquè no hi havia. I és poder tractar aquestes persones de forma integral i també en el seu context i en la seva comunitat. Uh-huh. De forma que és molt més fàcil si s'ha de fer tallers per afavorir la participació comunitària o la participació en esports. És molt més fàcil fer-ho des del context en el que viu la persona, que es pot vincular a un recurs esportiu o una teràpia ocupacional de la seva zona. Si està a Mallorca o està a Eivissa, no es pot vincular a un recurs comunitari real.
Mm-hmm. Quines són les condicions psiquiàtriques més freqüents que es presenten conjuntament amb les addiccions?
Hi ha de tot tipus. La patologia dual tradicionalment es considera que ha d'haver un trastorn mental greu, tipus psicosi, tipus trastorn bipolar, tipus trastorn límit de la personalitat, però també hi ha depressió, ansietat. Això depèn una mica fins a on vulguis arribar, perquè amb trastorns mentals hi ha des dels molt greus als moderats, als lleus. En principi els lleus no entrarien aquí, perquè si una persona té una mica d'ansietat o una mica de depressió perquè consumeix tòxics, no entraria en el que és patologia dual, es consideraria que aquestes alteracions emocionals són secundàries al consum de tòxics i, per tant, sí que necessitem que hi hagi un diagnòstic psiquiàtric establert i de certa gravetat, greu o moderat, com a mínim no lleu.
Uh-huh. I en el tema dels tòxics, quines són les addiccions de que relleguem i quins són aquests tòxics, a quines substàncies fan referència?
Mira, del tema de tòxics és cert que potser això, jo no t'ho puc explicar tan bé com, per exemple, el psiquiatre, el Claudio Pinhart, que és el psiquiatre de la Unitat de Conductes Addictives d'aquí de Menorca, ell comenta que el que tenen més són problemes d'alcohol, de cocaïna, també cànnabis, i el que comenten és això, perquè aquest programa l'ha posat en marxa l'equip de la UCA, que és l'equip de conductes addictives d'aquí de Menorca.
Que són comportaments, addiccions, malalties que van molt de la mà i que a vegades poden ser també conseqüència, no? De desconsum de cannabis, desconsum de cocaïna, es pot generar després un trastorn mental, o al revés, també pots tenir un trastorn mental que et porti a haver de recórrer en aquestes substàncies per poder sentir un alè a la teva vida.
Va lligat i hi ha relació. El que passa és que sí que els professionals, els clínics, a l'hora de fer el diagnòstic, delimitem molt què és primer i què és secundari. Fem com una priorització, perquè com tu molt bé dius, si un consumeix tòxics tindrà problemes de salut mental, i si un té problemes de salut mental també pot anar lligat a consumir tòxics. Però quan fem diagnòstics de patologia dual ha d'haver les dues condicions. És a dir, el consum de tòxics ha de ser prou greu com per requerir un diagnòstic de trastorn per ús de substàncies, que això ja és un consum de tòxics greu, que interfereix en la vida quotidiana i que té molta repercussió funcional. I, de l'altra banda, el trastorn mental que hi ha de ser també un trastorn mental d'una certa entitat i gravetat per poder fer el diagnòstic. Uh-huh. Perquè, si no, és cert el que comentem, que va molt lligat.
I aquest programa que està dirigit a aquestes persones amb patologies duals, com es farà, quines activitats terapèutiques hi haurà i quina duració, tindrà una duració, amb uns, supos que sí, ben acompanyats d'uns professionals, en el teu cas, com tu, i un equip també.
Sí, mira, el programa és multidisciplinar, vol dir que hi ha el Claudio Tulja, que és el psiquiatre de referència de la Unitat de Conductes Addictives. Després estic jo, que soc psicòloga clínica i, de fet, estic treballant a la UCSMIA, estic a infantojuvenil, i per l'experiència prèvia a Catalunya doncs, he col·laborat amb tot el que són els grups psicoterapèutics, amb el disseny dels grups. Després hi ha la Cristina Ulldemolins, que és infermera de salut mental, que treballa a la UCA amb el Claudio, i la Maria Teresa Velasco, que és terapeuta ocupacional. Aquest equip ens dividirem i farem diferents intervencions. Coincidirem amb una intervenció que és la que considerem que és com a molt clau, que són els grups psicoterapèutics. Farem una hora i mitja, dos cops a la setmana, de grups, que amb això sí que m'he implicat molt amb el disseny de dissenyar el que són les Segur? Sessions grupals, cada sessió amb un objectiu i amb unes activitats específiques. I són sessions en les que es treballa doncs, la motivació pel canvi, la prevenció de recaigudes, tècniques de teràpia cognitiu-conductual o dialèctica conductual, que és per ajudar els pacients a tolerar el malestar, la regulació emocional i tot això. Després també farem seguiments individuals. Quedarem cada dimarts i cada dijous dos cops a la setmana, són 4-5 hores, dos cops a la setmana, i farem també tallers de mindfulness, de relaxació, de teràpia ocupacional i entrevistes i seguiments clínics individuals amb el psiquiatre i la psicòloga, però també amb l'infermera, també farà les típiques intervencions que es fan sempre en tots aquests programes de control de tòxics, etc.
Clar, són programes
molt...
Són programes molt personalitzats depenent de les necessitats de cada persona, no?
Exacte, sí. Farem les dues primeres sessions seran només individuals, no farem grup, i farem una avaluació de cada persona per fer un pla terapèutic individualitzat i veure quins tallers es pot beneficiar més o de quins aspectes o quines variables hem de fer més seguiment individualitzat, perquè el grup serà igual per tothom i després necessitem unes sessions individuals per anar ajustant aquelles coses que en el grup no es puguin tractar.
Mm-hmm. I tindrà una duració de...
Sí, tindrà una duració de 23... Hem calculat 10-12 setmanes. Són 8 pacients, dos tardes a la setmana, 4-5 hores i durant 10-12 setmanes. Hem calculat que en un any podem atendre uns 30-32 pacients i el que estem posant en marxa justament avui, que comencem aquesta tarda, és un pilot. Farem un primer grup amb 8 pacients i farem una avaluació mínima de... Passarem alguns qüestionaris i escales de satisfacció i farem una avaluació de quins aspectes funcionen millor, quins aspectes no funcionen tan bé, de cara a el següent grup, diguéssim, ja posar en marxa amb algunes modificacions, fer una millora iterativa, no? I aprendre una miqueta de com funciona aquest pilot per poder posar en marxa un programa perfeccionat.
Mm-hmm. Un programa que es posa en marxa, Anna, perquè és necessari, per tant, imagino que el posau en marxa i l'Àrea de Salut de Menorca ha decidit posar-lo en marxa perquè realment hi ha bastantes persones que ho necessiten.
Sí, 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 això, les dades no estan massa clares, no? Van preguntar justament en el psiquiatre, el doctor Tulja, quantes dades, quants pacients es podrien beneficiar, i dades encara, comenta el doctor, que encara no tenim dades de quants es podran beneficiar, perquè encara no ho sabem, però sembla que sí, que es poden evitar recaigudes, es poden evitar ingressos a fora de Menorca, i sembla que és necessari i que feia temps, em consta, que jo no hi era, però em consta que fa temps que es anava demanant aquest recurs. Per tant, entenc que sí.
Una feina important de prevenció per evitar ingressos, perquè les persones que tinguin i tenen un trastorn mental aquí a Menorca, si necessiten ser hospitalitzats, han d'anar a l'hospital de referència a Mallorca?
Sí, sembla que la unitat d'hospitalització és a Mallorca per temes de patologia dual.
Idò, important tot aquest programa per evitar el màxim d'ingressos, perquè a Menorca no es tenen tots els recursos per tal de poder atendre, depèn de quines patologies. També important la participació de les famílies en tots aquests processos. També reforçareu el paper dels que acompanyen a les persones amb patologies dual?
Sí, el tema de les famílies és un element clau, perquè les famílies són un punt de suport, i de vegades també pateixen bastant, no?, aquest tipus de problemes. I en el pilot no hem inclòs a les famílies, però sí que estem valorant en els propers grups, quan acabem aquest pilot, incorporar sessions per famílies. Les famílies, com sabeu segurament, el pacient ha de donar autorització perquè la família, el seu clínic, el seu psiquiatre o la seva psicòloga intervingui amb la família. Els majors d'edat han de donar autorització. I bé, això s'ha de treballar una mica més per veure com ho podem incloure, però sí que és el nostre desig i la nostra voluntat incloure les famílies, perquè són un element clau entre l'individu i la comunitat. La família és el nexe i el punt de suport, evidentment.
Doctora Anna Cinta, psicòloga clínica de l'equip del programa de patologia dual de l'àrea de salut de Menorca, que es posa en marxa aquesta setmana i que avui, que a vespre ja tenen una de les sessions. Moltes gràcies per fer un foradet a l'agenda, perquè sabem que té visites tot el matí i ens ha atès en directe des de la consulta. Gràcies, i que sigui un èxit aquest nou programa Cuida Dual.
Gràcies a vosaltres, encantada.
Una abraçada.
Adéu. Adéu.
Estan escoltant El Dia Menorca.
Les 12:32 minuts, seguim en directe al Dia Menorca, canviem de tema i rellam ara d'animals. En aquesta hora del dia rellarem de tórtores, perquè Menorca es consolida com a hàbitat de les tórtores europees, un ocell migratori que a la nostra illa troba les condicions idònies per la seva espècie per reproduir-se durant els mesos d'estiu. La tórtora és un petit colom migrador de colors vistosos que passa l'hivern a Àfrica i que a la primavera migra cap al nord a les zones de cria. Quan es acaba l'estiu, torna cap a les àrees d'hivern. Ens acompanya aquí als estudis l'ornitòleg, membre de Som Menorca, Santi Cachot. Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut. Com està anant tota aquesta feina? Perquè esteu sempre constantment, els ornitòlegs des de Som Menorca, fent bona feina amb estudiar el diferent comportament de les diferents espècies. Avui rellam de les tórtores. He explicat bé el recorregut d'aquesta espècie animal? Són ara aquí a Menorca?
Sí, ho has explicat molt bé. El que passa és que jo volia, mentre xerraves, volia puntualitzar que a Menorca hi ha dues espècies de tórtores. Hi ha una tórtora la tórtora de collaret, que és aquí, sabeu, en els pobles i ciutats, que és amb ambients sobretot humanitzats. I aquesta que estem xerrant nosaltres és una espècie migradora, que passa part de la seva vida a Àfrica i una part de vida a Europa, encara que li diguem tórtora europea.
Idò, aquesta és la que rellam i la que teniu estudiant en aquests moments, perquè entenc que l'altra tórtora la trobam habitualment per aquí a Menorca, i aquesta és la que és objecte d'estudi. Ara està en època de cria?
Sí, és una tórtora que assistiu bé a Europa per reproduir-se. És una espècie que durant molts anys ha estat molt amenaçada, patia molta pressió, i que, en canvi, a Menorca, per el tipus d'hàbitat que tenim, aquests reticles d'arbres i zones de conreu ben conservats, encara li són molt propicis, i està ben distribuïda tota l'illa.
És una espècie en recessió? La situació és complicada d'aquesta espècie d'au?
Sí, està en recessió sobretot per canvis a Europa en els seus hàbitats, que és agricultura intensiva, per exemple, està fent desaparèixer aquestes zones de boscos i conreus que tal li afavoreixen, i també està patint molt el canvi climàtic, sobretot a la zona d'Àfrica, perquè la zona on té i es passa en hivern és el Sahel, que és aquesta zona de contacte entre el desert del Sàhara i Àfrica tropical, i aquesta zona s'està desertificant a causa del canvi climàtic. També és una espècie que pateix en algunes zones d'Europa i sobretot també en la part nord d'Àfrica molta pressió cinegètica. Per tant, un ocell migratori que, a part que pateix pel canvi climàtic, a més, li estem destruint l'hàbitat i també l'estem disparant contra ells a algunes zones, sobretot en el nord d'Àfrica, és el problema que tenim, sobretot, pues no li afavoreix gens.
I per què es dispara contra ells?
Bueno, com una espècie de cinegètica.
Tal qual.
Sí.
Però no, llavors no hi ha consciència o no està protegida aquesta espècie per tal d'evitar-ho?
A Europa sí, fins i tot els darrers anys hi ha hagut una moratòria a Europa, però clar, els ocells no pertanyen a un espai concret, no són com nosaltres, que vull dir, aquest ocell, la seva pàtria és des del Sahel, l'Àfrica tropical, fins a sud i centre d'Europa.
I allà no hi ha cap llei que els protegeixi, clar, per tant, clar, allà estan exposats.
Hi ha alguns països estan més exposats que altres i ells viuen com poden. En camp, el fet que sud d'Europa s'hagin fet algunes moratòries en alguns anys o se facin lleis per protegir-les és molt bo, perquè és com un reservori per l'espècie, perquè d'aquesta manera l'estan atacant per una banda, però una altra banda l'estem protegint, doncs mira, l'ajudem un poquet que sobrevisqui.
I a més, aquí en espai segur, que en aquest cas Menorca, a més està també protegit per llei i ve a criar, per tant, això és beneficiós per a aquesta espècie.
Sí, l'època de la cria és essencial, i en aquesta època de cria no es pot caçar.
I en quines zones són les zones de Menorca que se situen més les poblacions de tórtores europees?
Està molt ben distribuïda. De fet, nosaltres ara, si a qualsevol zona on hi hagi uns arbres, no fa falta que sigui un bosc molt dens, se sent contínuament, perquè ara està molt ben distribuïda així de Menorca. Tenim una població molt bona.
I com estudieu la població? Com ho feis des de Som Menorca?
Bueno, aquest treball... Bueno, Som ha fet alguns treballs per estudiar la tórtora, i aquest treball en concret que he fet jo ve del Museu de París. És a dir, s'està francès, m'ho va enviar uns GPS que ens permeten estudiar la migració a temps real. Clar, és una tecnologia molt cara, però molt efectiva, perquè, clar, se col·loca aquest petit aparell a l'ocell i podem saber en temps real on està, perquè l'aparell va amb una placa solar, per tant es carrega contínuament, i clar, és una revolució a la investigació, que és el que ens dedicam bàsicament, perquè d'aquesta manera podem saber exactament quines són les zones on habita aquest ocell i podem fer propostes en els que hem de legislar després de què s'ha de fer i què no s'ha de fer i en quin moment s'ha de fer i quan no s'ha de fer. Per tant, la investigació serveix per això, en el meu cas, que la investigació està basada en això, en contribuir a la protecció de l'espècie.
Clar, estudieu el comportament, els hàbitats i les rutes migratòries, en aquest cas de les tórtores europees, i tota aquesta informació és informació bona perquè es prenguin lleis com la que ara mateix tenim aquí, que protegeix aquesta espècie i que no existeix a l'Àfrica, no? Que hauríem de també... Clar, això també deu ser complicat, no? Entre països i entre continents poder fer-los entendre que es necessiten d'aquestes proteccions, però aquí la bona feina d'ornitòlegs com els que formeu part de Som Menorca i les noves tecnologies que funcionen molt bé per a aquestes investigacions.
Això mateix, nosaltres, clar, per nosaltres és molt... Nosaltres com a ornitòlegs també ens crida molta atenció pues, descobrir, jo que sé, com aquest tarden en creuar el desert, com ho fan, quan decideixen migrar, quan no, quan s'aturen. Se xerra molt, vull dir, tothom sap xerrar dels colors missatgers, de la seva capacitat d'orientació, però un ocell que un dia es desperta al Sahel i pren en direcció recta 4.000 quilòmetres cap al nord sense com si estigués vegent tot a través d'un GPS, realment és que ell té un GPS intern, perquè realment ell s'orienta molt bé i és molt sorprenent que aquests ocells tenen aquesta capacitat.
Clar, va ser espectacular i emocionant, seguir -se. Quants GPS d'aquests doncs, Museu de París heu col·locat a diferents, en aquesta espècie? N'hi ha més d'un?
Bueno, hem fet 3 anys de feina, però realment la intensificació de la feina va ser l'any passat, que van col·locar 20 GPS. Clar, i d'aquests 20 GPS, dos no vam remetre informació, però dels altres 10 sí que han tingut informació. I clar, això sí que ens dona molta... una informació molt clara de com s'estan movent aquests ocells. No només a Menorca, perquè, clar, alguns d'ells van ser capturats aquí a Menorca, però alguns quedaven a Menorca, però altres seguien cap al nord i ocells que van passar per Menorca van anar a parar a França, a Espanya, a Itàlia, a Eslovènia, vull dir, a molts països. Vull dir, això el que ens permet és conèixer un poc com també es fet diferencial, que és que Menorca és un espai privilegiar per estudiar la migració, per la situació geogràfica que té enmig del Mediterrani.
Que capturats, que no significa que s'hagin capturat, sinó que se'ls hi posa aquest GPS, és com estudiau els ornitòlegs l'evolució de les espècies i de les seves rutes, els capturau i llavors els tornau a alliberar.
Sí, capturar sona molt dur per una persona que no és ornitòloga. Sí, capturar, nosaltres hem de capturar quan aquest ocell amb un material especial, per no fer-li mal, el tenim en ses mans per poder-lo estudiar, posar-li GPS i deixar-lo anar. I això és la informació que obtenim. Són els objectius que s'ocell surti el millor possible i el més ràpid possible.
Tenen bona cura els ornitòlegs perquè si estudien ses aus és perquè realment estimau ses aus i el que voleu és preservar-les al màxim amb sa bona feina. Dades curioses, va, que vos han deixat aquests 18 GPS que heu instal·lat, que heu posat a ses tortures. Quant tarda creuar-se el desert d'Àfrica per arribar fins a Menorca?
Solen tardar 2-3 dies per travessar el Sàhara i la majoria d'aquests ocells, això el que implica és que en algun moment han d'aturar això, durant la nit s'aturen i se posen a terra, allà on sigui, i esperen el dia següent per continuar el viatge. Després, la majoria de les tortures europees el que fan és migrar per Gibraltar, per l'estret de Tunis, però aquestes que nosaltres estem capturant aquí a Menorca també tenen que travessar la mà, perquè nosaltres estem enmig del Mediterrani Occidental i el que estem veient és que aquestes que estan triant aquestes rutes perquè volen pujar més ràpid cap a Europa i volen arribar abans, i per això s'arrisquen a més de travessar el Sàhara a creuar damunt la mà, que allà sí que no se poden aturar.
Allà no poden aturar, clar.
I per tant, tarden unes hores simplement per travessar la mà. Van molt ràpid, perquè ho fan durant la nit, això sí, i creuen molt ràpid damunt del Mediterrani. És molt xulo.
I ara estaran aquí a Menorca fins quan?
Fins setembre, aproximadament.
Setembre tornen a fer la mateixa ruta de tornada?
Sí. A setembre, els ocells que han criat aquí i els que han nascut aquí, d'una forma individual, no són com les cigonyes que van allà en grup, sinó que d'una forma individual, un dia de setembre decidiran que és el moment de tornar i de tornar cap a l'Àfrica.
Idò, una feina espectacular, uns viatges de les tórtores europees que venen a la nostra illa cercant aquestes condicions idònies per la reproducció de la seva espècie, tan important en ser una espècie en recessió, amenaçada per diferents qüestions, bé com moltes de les espècies de les aus. Ja per acabar, heu notat algun comportament diferent en tots els anys que fa que les estudieu? Per mort del canvi climàtic o per circumstàncies?
No. Simplement que, bueno, són ocells resilients que s'estan adaptant un poquet en aquest hàbitat. Vull dir que si l'hàbitat creix, elles també creixen en població. Si l'hàbitat està en regressió, van desapareixent.
Idò, moltes gràcies, Santi, per estar una estoneta amb nosaltres. Avui vas a fer feina d'ornitòleg?
Avui no toca.
Avui no toca.
D'aquí uns dies, sí.
I aquestes calors també deuen ser difícils per valtros, no?
Bueno, allà que està. És lloc adequat, en el moment adequat.
Moltes gràcies, Santi Catxot, ornitòleg, membre de Som Menorca. Fort abraçada també a tots els altres companys que conformen aquesta associació tan important per preservar les espècies i les aus tant de Menorca com les que venen en migració. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca.
I amb tots vostès, en Toni Tudorí, vingut des del castell.
Ara em toca jo.
Atenció.
Em paguen bé. Diuen gràcies.
Ses cosetes...
Com es diu vostè?
D'en Toni Tudorí.
Et toca, toca.
Que em toca?
Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Me da leche merengada, ay, qué vaca tan salada, tolón, 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 tolón.
Aquí ja no me la sé, eh? Tu te la saps, la segona part? No, no, no.
No.
Avam, què diu?
S'ha comprat.
Se pasea por el prado,
mata moscas con el rabo.
Con el rabo, tolón, tolón. Toni Tudorí, com estàs? Molt bon dia, benvingut.
Suat.
L'amenaça s'ha complert, ho he dit jo al principi del programa, dic que en Toni amenaça en venir i nosaltres encantats de que vingui.
Sense
perquè ens encanten
tema,
les teves amenaces.
Guió,
ah, bueno.
Sense res.
Com ho hem de fer, això? Perquè ara li direm als nostres oients que jo no t'he telefonat avui
no.
Per demanar-te de què xerraries i no sé de què vens a xerrar avui. Però, bueno, com que sempre xerram de les teves cosetes...
No ho sé, ja poden xerrar,
Manda
no sé. Poden xerrar de... Mira, enguany. Sí, ara estic preparant una cosa pels més que ve, perquè
Vam.
Jo he enviat un article en el diari que comença dient hi ha qui diu que no som més ase perquè m'entren poc.
Val.
Perquè si m'entrenés més...
Uf, ja, no, arribaríem increïble. A punts sí, inexplicables. Són tots, eh?
El sisè any que... Mira, en primer, quan jo era jovenet, l'agost, tothom estava de vacances, no hi havia res, no hi havia notícies, no hi havia res. I ara, com que hi ha guerres, desastres, amenaces, campionats de futbol del món, Tours de França, tot això, hi és. I ara vaig començar fa sis anys a fer calúmnia diària, una calúmnia diària de temes coherents. I enguany se m'ha passat pel cervell, bueno, el poc cervell que me queda, de que tothom està xerrant de si el diari de Mahó, en Bach, del Capità Roca vinent,
sí.
I que si ara fa 200 anys que es va morir, l'any
sí.
26, i no sé què, i dic, mira, aquí hi ha un bon tema.
Bé està.
I... em dedicaré a fer, abans com sortirà, perquè és complicat l'assumpte, eh? Resumir els xafarderums. No estem científics ni econòmics.
No. El que ens interessa.
Xafarderums.
Això, que li agrada a la gent.
Que surt, exacte, assassinats,
oh.
Robatoris.
Novel·les negres.
Coses, sí. Això
de novel·la.
De 1780 i pico a 1826.
Vaja. 1750-1826. No?
No, ell va néixer el 46.
Ah, va néixer el 46.
Sí.
Va. Bé.
I clar, i ara tenim una quantitat, he perdut la vista, quasi com aquell que diu, mirant per internet, el diari, crec que són 1000 i pico de planes enormes.
Va ser el diari que va escriure el Capità Roca.
Que apuntava tot el que passava.
Apuntava tot el que passava, que era com era un diari personal.
És personal.
Gairebé no és un diari com podem pensar en el diari Menorca, per exemple.
Però que pràcticament cada dia...
Era un diari que ell escrivia, que clar, apuntava les seves vivències, com era la societat, com era tot, les notícies...
El que passava, els barcos que entraven, les pestes que hi havia, la pebre groga... He descobert que el doctor Fila va estar 2 vegades a Menorca, cosa que ChatGPT no sap.
Imagina't, és que
el diari... demanar, què estuvo? En castellà, eh?
Perquè tu el pots buscar, no? Que està el diari, es pot consultar.
Sí, està aquí, a la Biblioteca de Moa. Ja el tinc baixat, vull dir que té la marinera.
El tens amb arxiu digital, perquè clar, ja les noves tecnologies han fet possible que documents com aquest encara els tinguem ben preservats.
Bueno. Hi ha vegades que t'hi deixen remenar el que no haurien de deixar, però bueno.
Què vols dir, que has trobat?
No, he trobat coses raríssimes, ja t'he dit, assassinats, un que mata sa mare i evitar el coll, Ciutadella, vull dir, coses d'aquestes,
que
sortia el caso, el caso d'abans, recordes el caso?
Sí.
Pel descans,
sí.
Sí. I clar, m'estic entretenint amb això, i he de començar el dia primer, i tinc una quantitat d'informació considerable, però clar, me tenc que ajustar a 2.500 espais.
Perquè tot això ho estàs fent per escriure de les teves calúmnies.
Sí.
Ah, molt bé, pel diari.
Les calúmnies diàries.
I jo,
d'agost.
Ara, què? I per la ràdio, què?
Ai, no ho
sé. No fas feina per la ràdio, vens aquí sense guió,
Que se torna a fer vacances, tu.
Què?
Fas vacances, vostè.
No, ja les he fet.
Ja les has fetes. O sigui que m'incordiaràs el mes d'agost.
No, tot. Moltíssim.
Saps que enguany el febrer, no sé quin dia, d'agost, el 3 o el 8, no sé quin dia, me vas enganyar fa 8 anys.
Per què? Jo te vaig enganyar fa 8 anys.
Fa 8 anys.
Sí, te vaig enganyar, cert.
Sí, i mira, vaig embocar com un cabot.
Saps que jo ara estic recordant que no me n'he recordat tantes. Ara faré una cosa així en directe que em perdonareu els nostres oients i tothom, tu també, Toni, i en Tomeu Fiol, el nostre tècnic, m'haurà de tornar a posar la cançó de sa vaca o la cinta de ses cosetes d'en Toni Tudorí, perquè m'ha oblidat un regal que tinc per en Toni a sa taula de sa redacció. Així que necessito anar-lo a cercar. Què et sembla, Tomeu? M'ajudes? Sí? Va. Música? 3, 2... Un.
I amb tots vostès, en Toni Tudorí, vingut des de Castell.
Ara em toca jo.
Atenció.
Em paguen bé. Diu gràcies.
Ses cosetes...
Com es diu vostè?
D'en Toni Tudorí.
Et toca, toca.
Estàs dándole a la gente esa verdad tuya.
Des de sa capital política administrativa de Menorca...
Bon dia i bona hora!
Donarem pas a la capital eclesiàstica, representada per el senyor Silvio Pons.
No ha habido nadie como él.
Que ens xerrarà de xofer de rum.
Y sobre todo, tiene ese sabor.
Més adequats.
La qüestió és menjar.
O més vigents, o més calents d'avui en dia.
Idò, ja tenim aquí, tenim en Toni Tudorí, ja tinc el teu regalo, que m'ensenya la camiseta teva. Què li passa? Què té?
Si s'acaben les piles del mòbil...
Ah, tens una camiseta amb un telèfon de tota la vida. Oh, que m'agraden aquests telèfons.
Sí,
I a vama darrere, què tens? Ara, això ho veureu a les xarxes socials del Dia Menorca, que m'ho està ensenyant en Toni, la seva camiseta. Què dius aquí? Una cabina telefònica de l'any de la Catapum. Una cabina telefònica.
Una cosa que hi havia pels carrers.
Escolta'm, Toni, seu.
Sí.
Seu, perquè tu que abans tens un telèfon aquí a la camiseta, jo vaig rebre una telefonada i me van donar aquest regal per tu, que te l'entrego en directe, perquè va ser el teu aniversari, 81 anys que has fet. 81 anys, i aquí tenim en Toni Tudorí obrint el regal en directe al Dia Menorca, que m'ho s'haurà de comptar avam.
Els músics de Bremen.
Què és això?
És curiós, perquè això era un procés, el primer cuento que vaig llegir quan jo era molt al·lat. Els quatre. S'asa, s'ca, moix, es gall, de coc. Boníssim, tu, dos germans Grimm. Va, però no ho sabia, mira.
I saps qui ens l'ha donat aquest regal per tu?
Això fos que el Jordi.
No.
No?
No, això va de família, de vincles familiars, la teva filla.
Ah, però jo li explicava aquest cuento. Quan tenia petita.
Idò, exactament.
Els bandits van marxar ben lluny. L'asa, el gos, el gat i el gat ja no van arribar a Bremen. Van viure en aquella casa ben feliços. I com t'ha contat? Com t'ha acabat? O sigui que saps la meva filla que t'ha fet...
La teva filla que l'hem coneguda en persona, la vaig conèixer per Mo en un concert, i me va venir, m'ha dit, tu ets na Clara, jo sóc sa filla d'Antoni Tudorí, que és, bueno, meravellosa ella, i ara va venir aquí a fer-nos entrega d'aquesta sorpresa, perquè ella me va explicar la història dels músics de Bremen.
Clar, o sigui que l'única manera perquè mengés és explicant aquest, i fent la representació, des de s'asa fins a s'gall, i jo com que aquí representes gall de coc i s'has amb remot i es moix que es diu coco que no en té encara, havia tingut un cap però ara no el tenc, es deia bat com el físic anglès. Mira, veu.
Aquest.
Sí.
I sa filla va venir cap aquí i ens va explicar que era el teu primer conte que t'avan que vas contar-li quan ell era petita.
Clar, perquè va ser dels primers que vaig llegir quan
jo era el lot. I quan tu vaig al lot era un dels primers que vas llegir aquesta sa versió un poc més moderna, eh?
Sí, ho veig.
T'ha trobat.
Ja
aquesta...
Sí, català.
Sí, i en català,
català.
Clar.
Sí.
Bueno, gràcies, Mireia. Ai, forta Déu abraçada.
Sí, que li diem. Potser m'ho senti. Em sembla que és divendres que arriben. Divendres.
Idò, que vingui cap aquí també, na Mireia. Que quedes per aquí uns dies? Ja quedes fins Sant Jaume, o no?
Sí.
Ja quedes fins Sant
Jaume.
Dues setmanetes.
Idò. No sé si serà aguantador, si ho podré suportar.
Per sa calor, vols dir?
Per tot.
O per sa feinada que t'adu sa ràdio?
Per tot.
Per tot.
Que con la calor, diari, pues sí, però bueno, sí, després nos vamos a la platja.
Tot. Bueno, i d'on aquesta secció improvisada mos has de dir coses, més coses, perquè, clar, el regal no te l'esperaves, a més. I ara t'he menjat una mica del temps de la secció.
Sí, ara m'has deixat
ara
així,
no sé.
De què vols que xerrem?
Del que vulguis. No, ja està, dels diaris del Capità Roca, ja està?
Hombre, aquí hi ha moltíssima informació.
Aquí hi ha molta cosa.
Hi ha la gent que ho estudia seriosament. És a dir, com a professionals. Hombre, jo, el fet que vegin els barcos que entraven, els vaixells, els batiments, perquè batiment, un vestiment escriu ell, és un fora francès, diu batimoc, és francès, que és un barco. Xerren de barcos, diu vestiments. I gent diu, vestiments és allò de la porta i tal. Dic, sí, però el Capità Roca, que escrivia d'una manera pròpia d'aquell temps i bastant enrevessada, que la feina que tenim ara és fer una transcripció amb una introducció curta i que quepi reproduint el que ell escrivia una mica modificat.
Clar, ell va fer viatges arreu d'Europa, per tant...
No, però quan era jove.
Quan era jove. I el diari ja l'escriu des d'aquí?
Escriu de l'any... Espera, de memòria diré del 74.
Del 74.
Sí, hi ha quatre èpoques amb aquest diari. Del 74 al 82, que són britànics, amb cors a tota pastilla, hi havia de tot. Després arriben... En Crillon aquest, en nom del rei d'Espanya i de França, i el 82 els hi prenen, se salva el castell, i estan aquí fins a l'any 98, uns 16 anys. I hi ha un altre plantejament de vida, perquè aquests ja són espanyols, ja són catòlics. Però ell encara li fuig, i els espanyols, i no sé què, i els espanyols, perquè... Per ell, britànics, espanyols, no? La cosa anava així. Després eren els britànics una altra vegada, en Stuart i en Fox, aquella, com es digués, a 4 anys, que torna a canviar tot l'esquema, diguem-ne, de per què Menorca... I a partir del 1802, que ja és definitivament depenent de la corona borbònica espanyola, els plantejaments són... A més, el port és el port central de control del Mediterrani, ja amb holandesos, francesos, americans, amb tot el que això significava, és dir, al final ho he de triar perquè accidents i baralles, i de això n'hi havia per aturar 10 carros.
Hi ha moltíssimes històries, eh?
Moltes. I ell apuntava, i aquí una vegada diu, l'any 12 així, el vaixell americà, no sé quantos, Franklin se n'ha anat. Aviam, bé dir, aviam si ara tenim un pot de tranquil·litat. Què refot? Una flota francesa, els espanyols, es troben per mig de mò, amb fusells i pistoles i armen uns ciris, foten trets, un ferit de bala espanyol, un ferit de bala francès, i un pobre francès que no era de la guerra, el maten. Què fa l'almirall francès? Enèrgic, protestar enèrgicament davant el governador, que havia desproporcionat les forces, tu. Però després el convida perquè el dia següent era el Sant Lluís. I el convida a això en aquells donen en honor de Sant Lluís, res de França.
I bé.
Le Coq.
Mira, tenim els músics de Bremen que ens diuen que ja no hem d'acabar.
Gràcies, escolta'm. Mireia, gràcies.
O sigui, que no sigui una abraçada, Mireia. Sí. Anem a fer una volteta per els dimarts de música al carrer? Sí. Què et sembla?
Sí.
Sí? Però t'hi ha marcat es migjorn, també, avui. Què prefereixes, es migjorn?
Molt en fora.
Molt en fora? I donem els dimarts de música al carrer, avui? Què et sembla? I fem una volteta?
Sí, sí.
Sí? Tomeu, t'apuntes? Sí. En Pere Gibert és de vacances fora de, de Menorca, per tant, no podrà venir. Li deim en Jordi, que també és de vacances, però que està per Mo.
Que vengui.
Idò, que vengui. Família, mos veiem. Avui us recomanam voltetes pels diferents mercats de les nostres illes i demà tornarem aquí puntuals al dia Menorca. Adéu, fins demà.
Fins demà.
Adéu. O perquè ara et posis trista, ara?
No.
No.
Hi ha coses que són sempre iguals. Jo que sé que durarà tot això.
TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. La mallorquina Melià completa la seva sortida de Cuba i ha anunciat que cancel·larà tots els contractes i serveis a l'illa el 24 de juliol. Aquesta